Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, en què parlem una miqueta de tot, i a més el patrocina Gestoria Fernández, i a més, a part d'escoltar-lo amb les orelles, el podeu veure amb els ulls a través d'Instagram, de Twitch i de YouTube. Avui ho he dit bé, eh? Els meus tertulians em felicitaran. Josep Maria Bernils, bon dia.
Molt bon dia.
Avui hauria d'haver deixat la tertúlia en les teves mans, eh?
Per què?
Perquè la pausa us deixaré.
Ah. Oi, ens abandones.
Sí, però
amb Antoni Guerrero, sí, tots nosaltres, tots som veterans.
Exacte. Mireia Montero, bon dia. Francesc Gaspar, bon dia. Avui els que ens veuen a través de les xarxes socials o a través del vídeo veuran que vaig de blanc i negre. Bueno, només veuen el jersei, però la faldilla és negra. Les mitges són negres, les sabates són blanques. I jo dic, té un motiu.
Les arracades també veig que són blanc i negres.
Sí. Té un motiu, s'acosta el 20 de novembre i tot és en blanc i negre, no?
Ah,
he fet la gràcia fàcil.
Els records en tot cas són en blanc i negre.
Sí? Els vostres records són en blanc i negre?
No.
Jo meu no.
Més en negre que blanc, penso.
Més en negre que blanc.
Però tot i així jo era molt joveneta. Però sí que me'n recordo dels comentaris a casa i d'aquest senyor, sí. L'únic record bo que tinc és que quan va tindre la brillant idea de morir, vam tindre 3 dies de festa al col·legi. És l'únic bon record que tinc.
3 dies.
Nosaltres no ho vam poder viure, eh?
No, jo tampoc.
Jo sé que el vaig viure. Tenia 15 anys.
Una edat.
15 anys i, bueno, envien a casa, no tan polititzat, sinó sensibilitzat, no?
Sí, exacte.
Bueno, és que clar, no es podia polititzar.
Bueno, no, hi havia gent polititzada, sí, hi havia gent a la clandestinitat, o gent del règim, vull dir.
Jo no estava a casa
d'aquests dos ambients, però sí que sensibilitzes molt, perquè és que el meu pare, com a periodista i així, era el cap de redacció de l'Empordan, del setmanari que hi havia en aquella època.
Empordan.
Sí, que no l'Empordan.
Bueno, continuïtat numèrica, però sí de fets, no numèrica. I bueno, nosaltres els dies previs escoltàvem Radio France Internacional a la nit, que feia una emissió en castellà i que t'explicaven les coses, no? I el meu pare i jo doncs escoltàvem tot allò. I això quan explico dels meus companys de col·le, diuen, tu feies això quan ells els preocupaven.
En 15 anys, no?
En 15 anys.
Clar, bueno, perquè ja volies, ja tenies el cuquet periodístic.
Exacte, és això, no? I aquella nit, com que ja es veia tot això, que bueno, que estava a punt de passar la mort, el dimecres, això jo diria que era un dimecres, sortia l'Empordan al carrer. Però llavors aquella època no era com ara així de rotativa i tal, sinó que es feia amb una impremta de Figueres i els mateixos a la impremta el repartien. Llavors el meu pare em va dir, hòstia, no pot sortir l'Empordan demà al carrer, a Figueres, sense la notícia és que s'ha mort, no? I li vaig dir, no et preocupis, em posaré el despertador a les 6 del matí i escoltaré la ràdio i tal. I escolto la ràdio, surt música clàssica, el vaig anar a despertar, ell truca a l'amo de la impremta, li diu, escolta, no repartiu l'Empordan i poseu les 4 planes. O sigui, llavors es posaven les pàgines a sobre, no?
Vale.
No és com ara. I estaven preparades unes pàgines que sortia la visita de les visites que havia fet Franco a Figueres i a l'Alt Empordà. Això havia preparat el meu pare abans,
vale,
no? Una mica aquest esperit periodístic.
Sí.
Bueno, i va ser l'únic mitjà que va sortir Figueres el 20N, el dematí, amb la notícia, amb la foto, que s'ha mort, i a les 4 paginetes que explicant les estades de Franco Figueres.
Ostres.
A partir d'aquí, bueno, això que deia en Francesc, anar cap a col·le arribem i ens diuen ja 4 dies de festa, i bueno,
4 dies,
a veure. Bueno,
això ara no, ara no passa.
Setmana, llavors acaba amb un cap de setmana, o sigui, bueno, exacte, si estem parlant d'un dimecres.
Sí, era un dimecres, on dius?
Ens vam fer la setmana.
Exacte, tota la setmana.
Que bé, que bé.
I perdoneu, acabo, eh? El meu, ho dic perquè és que ho tinc recent, perquè vaig explicar amb unes coses que estem gravant de la transició Figueres, ho vaig estar explicant. I llavors, d'aquells dies, l'altra cosa que recordo és els funerals que es van fer Figueres a l'església de Sant Pere, i amb els meus amics els he dit, hem d'anar als funerals. Com a... No, i és l'esperit periodístic, eh? Vull dir que jo tenc...
no perquè creiessis no, que d'allò i per retre-li homenatge, sinó per veure tal. Què hi havia...
I em va quedar una frase que arriba de casa i diu, tu creus que ha de dir això el capellà? El mossèn Pere Xuclà va dir, diu, aquesta... Bueno, en castellà ho devia dir, no? Aquest senyor aviat el veurem als altars. Vull dir, serà santificat.
Ah. En sèrio?
Aquesta frase em va quedar amb aquelló...
Santo Franco.
Impactant, no? I dic...
I el dia del seu sant seria el 20 de novembre o el dia de l'alçament el 18 de juliol?
Ha passat a millor vida tot plegat.
Sí, sí, sí. Perquè, clar, seria el 18 de juliol, el 20... El dia que va inaugurar un pantà, no ho sabem, no ho sabem. Bueno, almenys ara els records són en color, no? Jo, almenys... Clar, nosaltres no ho hem viscut, la Mireia i jo. Jo recordo del tema del 23F, perquè també sentia la ràdio que em parlaven, ara venint, vinculat amb això, amb la mort de Franco. El record de la meva mare. La meva mare estava a França. I no, clar, no se'n va enterar, i ella entrava a Espanya quan tothom, bueno, hi havia gent que potser es va espantar i sortia d'Espanya per cap a França.
Sí, el 23F.
Sí, el 23F.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. I, ostres, ella sempre m'explica això, que ella tornava cap a Espanya en lloc de sortir-ne, però bueno.
I penseu que no va haver-hi eleccions aquí fins al juny del 77, del 1977. Okay. És que ell llegia una entrevista amb en Miquel Roca i explicava que ell va ser-hi en aquelles primeres, les Corts Constituents que es deien, i diu que va sentir els ugers del Congrés de Diputats, diu, no te preocupes, estos son provisionales, estos estarán muy poco aquí, porque esto ya va a volver a lo de antes.
És que aquells...
No.
I aquella possibilitat potser existia, també, no?
Sí, sí, en aquell moment poder sí, no?
Sí, políticament, d'aquest ser...
Sí, no... Una voràgina. Hòstia,
però terrible. En el Congrés, a la sala del Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya, el que és la sala, que durant el franquisme... Que...
Era el Congrés, no sé com se'n deia, les Cortes espanyoles.
Vale, però hi feien coses.
Feien les Cortes.
Però si no era democràtic.
Bueno, però poca cosa...
Hi havia
cosa
unes Cortes, sí, però hi havia unes Cortes que s'elegien...
És que em costa d'entendre, per això pregunto.
Sí, 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 les Cortes espanyoles, a partir de no sé quin any, suposo que al principi no, però a partir dels segurament els anys 60, s'elegien amb tres blocs. El bloc del Movimiento, que eren tota la gent que era designada directament per la Falange o per les jefatures locales del Movimiento, les, no sé com se'n deia, les a nivell provincial del Movimiento, i els
el elegien... El que seria el Chiringuito, bé.
Exacte. El terç corporatiu... No, perdó. No, el terç sindical, que eren els sindicatos verticales, que elegien un terç dels diputats o un terç dels regidors als ajuntaments.
Res a veure, perdó, amb els sindicatos d'ara.
No, sí. Res a veure, evidentment, els sindicatos d'ara. Que elegien els regidors, els procuradores en cortes, que se'n deien. El tercio corporativo, que eren d'això, dels metges, el col·legi de metges, o bé, de l'època...
Els col·legis professionals.
Coses professionals, empresaris i tal. I el tercio familiar, que aquest era elegit per la gent, en teoria per la gent, però només es podien presentar en principis la gent que era propera al règim o del règim, no? Era complicat. A Girona es va intentar, a les últimes, sobretot, a les, no sé quin any era, el 72, 73, es va intentar candidatures de gent democràtica, no? Joan Paredes, que després va ser regidor socialista a Girona, i algú altre. Però, bé, eren els terços que es deien.
Però poca cosa decidien, aquestes cortes. Poca,
no? Evidentment, era un aixecar el dit i ja està.
No, jo era perquè dic, no sé, aquests espais, no?, que diguéssim que ara és com la cuna de la democràcia, que s'hi feia, no?
A mi el que em preocupa és, vaig aquest diumenge, crec que era l'Ara, hi havia un petit dossier sobre que ara, els joves d'ara, que no han viscut tot això, pues Franco és com algú, bueno, no diré guai, però bueno, és un meme, no? És un personatge d'aquests que l'han frivolitzat i que ja no és el que...
Potser es pensen que és el del Polònia.
Exacte.
Ho veuen més, veuen més com el de Polònia.
Ja el veuen graciós i mono.
Però per pensar que s'ha frivolitzat massa Polònia.
Però aquí és el fracàs de la, no sé si de la nostra generació o de nosaltres, de no saber explicar qui va ser aquest personatge i aquesta temporada i aquesta època de la nostra vida, no? Perquè frivolitzar amb això és perillós. Després de 15 anys anem a... Bueno, ja ho estem veient.
L'ignorància, no?
Exacte.
Amb Hitler s'ha frivolitzat tant o no?
Jo crec que no, eh? Jo crec que Alemanya s'ha vingut... No vol dir que no hi hagin nazis encara a Alemanya.
No, però s'ha vingut com a respecte a aquesta figura,
no? Però la figura aquesta, jo em penso que s'ha apartat bastant.
Alemanya va ser diferent... Perquè al perdre la guerra, l'ocupar el país als aliats, els hi van posar la democràcia allò i va ser de zero a democràcia. I aquí la transició, fixeu-vos que hi havia això que deies tu dels ujieres, no? Que la gent esperava, diu, això serà quatre dies, aquí l'exèrcit es torna a aixecar. Com és que no es va aixecar l'exèrcit? No es va aixecar perquè hi havia gent, en l'època de l'Adolfo Suárez, que va omplir les butxaques de diners de generals i gent de dalt de l'exèrcit...
Sí, se'ls van fer unes pensions i uns sous, increments perquè, clar, i tot això generals, per tenir-los controlats.
Aquests generals tenien, en aquell temps tenien molt poder, però era un poder de l'exèrcit, no? Que sí, que el cotxe li rentava el soldat de torn, que la senyora li anava a buscar el pa a l'altre soldat i feien unos vinitos, que això es feia molt a lo que és los estamentos oficiales, però no hi havia calés. Cobraven un sou, encara que fos general, tenien la casa de l'exèrcit, però se'ls hi va emplenar, això molta gent ho ha oblidat, a tots aquests generals de dalt, a tots els que manaven, se'ls hi va emplenar les butxaques de bons sous i bones pensions i no sé què, perquè no s'aixequessin,
I el 23F va ser un intent...
Penseu, perdó, abans d'això del 23... Sí.
Estic amb el 23F avui, no sé.
Penseu que fins a la Setmana Santa del 77 no es va legalitzar el Partit Comunista. I es va fer en Setmana Santa un divendres sant perquè...
Sí, perquè no es veia...
No hi hagués la gent de vacances, o mig de vacances, o mig aturada, i no hi hagués cap reacció. Els militars es van emprenyar molt, va haver-hi ministres... Llavors hi havia el govern espanyol, hi havia el ministro de l'Ejército, el ministro de l'Aire i el ministro de Marina... Sí. Els tres exèrcits.
La Mireia i jo ens mirem amb cara
ja suposo que és perpèntic.
El ministre de l'aire, no sé què devia fer.
Jugaven allò els barcos.
Sí, no? Hundido.
Hundido.
4F.
No sé quin d'ells va dimitir, vull dir... Per emprenyat perquè s'havia legalitzat el Partit Comunista d'Espanya. Quan el Partit Comunista d'Espanya tenia ordres en Santiago Carrillo de dir... aturats, no? Vull dir, el tanto. Vull dir,
jo pensava que ho havien fet a Setmana Santa perquè els comunistes perquè eren anticlesiàstics. quan ho has dit, pensava que era per això, no?
En Comín, l'Alfons Comín, que era el pare d'Antoni Comín, tenia un llibre, diu Cristianos en el Partido, Comunistes en la Iglesia. Hi havia molt de comunistes en l'Església.
De fet, Jesucrist era una mica comunista, no? Depèn de com ho miris.
Per això,
el primer,
hi havia
molt
comunista. Sí, el primer comunista de la història.
Comissions Obreres va crear les esglésies, vull dir...
Sí, sí, bé.
Són els contrastos.
La fe mueve muntanyes.
D'un que demanava que Franco pugés als altars, amb altres que acollien les forces polítiques d'esquerra en els...
Sí, bueno, clar, l'Església és diversa.
I el que passa que d'en Franco, d'aquestes generacions noves que digueu ara, hi ha un moviment que està posant només allò positiu, clar, que és Franco hizo pantanos, Franco creó las viviendas
de protecció social.
Blanqueja.
Franco dio la paga extra, las vacaciones de los trabajadores, vull dir que, clar, ho comparen i diuen, a veure, en Franco va fer més per la classe obrera que els sindicats que tenim ara. Perquè, clar, els va donar la paga extra, la paga de Nadal, les vacances pagades, tot això, no?
Bueno, va començar el desenvolupament de la seguretat social.
Recordem que no n'hi havia, veníem de zero, vull dir...
Clar, no, ara ho has dit, és que veníem de zero, i tanto que els pantanos es van fer, el pantà de Boadella, per exemple, de Rius Boadella, amb mà d'obra, que eren presoners en molts de casos de la República, de gent que havia estat empresonada, i la mà d'obra és com les...
Bueno, Boadella no crec, Boadella era els anys 60 i on sembla ja llavors...
Encara quedava gent així,
Abans, alguns abans sí.
Va haver-hi moltes obres que es van fer.
Sí, però Boadella jo diria que no, Perquè els 60, 50 i pico, 60.
Amb presoners de guerra, moltes grans obres.
Altres sí, no, els anys 40 segur.
O sigui, que la conclusió és que no evolucionem, no? Que estem involucionant.
Jo crec que, bueno, nosaltres, que no ho hem, o sigui, clar, no ho hem viscut directament, però sí que venim d'una generació que ho ha viscut, no? Llavors hi ha un respecte. Si més no, hi ha un respecte. I ara el que està passant és que no, ni tan sols no hi ha aquest respecte, no? Hi ha una ignorància absoluta, un enganxar-se a qualsevol discurs, perquè com ara els discursos estan, no?, totalment escampats per tot arreu, llavors el jovent jo trobo que s'agafa allò que li interessa més, sense tenir aquell esperit crític de valorar el que s'està dient o no s'està dient. Jo també ho vaig veure que sortia a la televisió això, no?, que realment parlaven de la figura de Franco com si fos, vamos, no?, qualsevol, no? Sí. Inclús amb un punt d'heroïcisme, no? I clar, aquí, clar, no sé si s'ha fet bé o no s'ha fet bé, perquè això és molt difícil de valorar, el que suposo que potser ara ens hem de posar encara més, hem de posar més força i més, posant-se més les piles en almenys en, no?, en explicar l'històric, i que després al final cadascú, perquè lliurement consideri el que consideri, però que no vingui d'una història inventada, que és el que sembla una miqueta ara. No.
Bueno, jo vaig tenir una conversa amb el meu fill de 7 anys en un autobús, no?, que estàvem parlant de Franco, i amb el meu pare, a més, el meu pare en té cap a 80, bueno, li estàvem explicant, i va pujar un senyor al bus i molt bé, molt bé, i també va contribuir a explicar-ho, vull dir que li explicàvem, no?, que era un dictador, bueno, perquè parlava, perquè estan estudiant temes de democràcia i tot això, i bueno, me preguntava el tema, no?, de què és un dictador i si algú mata el dictador. Llavors, jo dic, no cal matar ningú, saps? Bé, és complicat, no? I que el que mata el dictador després és dictador, si no vol ser dictador... Bé, aquestes preguntes, no?, que bueno, clar, està bé que sàpiguen, no?
I del que has viscut jo, per exemple, personalment no tinc un record històric familiar, perquè a mi no se m'ha parlat molt, realment, perquè a casa meu potser no van patir-ho o no van viure-ho d'una manera. Per exemple, jo sé que per part de la família de la meva parella sí que, clar, els seus avis es van haver d'exiliar, o sigui, realment va estar empresonat, vull dir, clar, hi ha tot un context històric que a ells els hi ha pesat molt més, no? Inclús la meva parella o la seva família és algú com que ho tenen molt present. Jo, per exemple, no, perquè no realment, o almenys que jo sàpiga o no se m'ha explicat, no tinc. La referència que tinc és una qüestió d'educació, o sigui, d'escola, d'informació, però no per part familiar, no? Llavors aquí suposo que, clar, aquí és entre tot el teixit que hem de, no?, que s'ha d'exposar, perquè potser tu ni a casa teu te'n parles.
Per això és important també que a les escoles es faci aquesta feina, no?, que s'expliqui
l'història. Jo no sé si es fan. No sé si últimament s'ha explicat realment, no dic que no s'hagi dit l'etapa aquesta, però no sé si realment s'ha explicat el que és un dictador i el que significa la dictadura i el que va provocar aquesta dictadura. No ho tinc clar. Perquè és que si no, aquesta manera de frivolitzar aquesta figura pels més joves se me fa estrany, no?
Ja, perquè són moltes hores, que els infants passen en una escola i els adolescents. Sí. Són moltes hores al dia, més que a casa, inclús. Llavors, és estrany, no?, que tinguin aquesta visió. O tenen una visió per part de l'escola i després es distorsiona a través de xarxes o a través d'una altra...
També es passen moltes hores a les xarxes.
Que creuen més a un influencer que no pas a un mestre, professor. Perquè, clar, aquí també hem perdut també els valors, no?, d'idealització i de criteri, no?, i de creure. Creiem més a un influencer, un niñato de 20 anys que d'això, que no pas a un mestre amb experiència, clar. O és això, o tampoc s'entén gaire, clar.
I aquí podem lligar el 25N, sí, faig un doble salt mortal cap enrere. No, perquè la Mireia em comentava, no?, a l'Escala hi haurà actes, jo volia lligar també amb Vilafant, doncs, que hi haurà una obra de teatre... no sé, si Figueres també...
Sí?
No solo duelen los golpes.
Aquesta l'havien fet a l'Escala.
Col·labora al Consell Comarcal.
Sí, col·labora al Consell Comarcal. Jo ja l'he vist, perquè la vam fer només pels joves de l'institut fa un parell d'anys. Bueno, no l'he vist sencera, no?, perquè estava fent fotografies i així. Uah! Durillo, eh?
Durillo.
Sí. Tot i que és un monòleg, eh? Vull dir, és l'actriu sola i vull dir, tampoc és que hi hagi molt de drets, però si et pares de pensar que és una experiència pròpia, bueno... Sí, si ets una mica sensible amb el tema, doncs sí. I a l'escala també, sí, també esteu sensibilitzats amb el tema. Bueno, és que potser amb això que estàvem dient abans, no? Amb els influencers, una mica tota aquesta banalització de les coses...
També tenim, sí, també s'està dient, no? Que avui dia els joves també tenen un criteri en relació al feminisme que s'està perdent, no? Sembla que anem una miqueta més enrere que no pas endavant, tot i que hi ha una veu més en alça i hi ha una, no? Una defensa i una... I un d'això sembla que no sé per quina raó, si ja és una cosa astrològica o planetària, però hi ha com, no, un, com una involució.
Tornem al moment aquell de que el català no va bé i ara va malament. Per què? Perquè s'han incorporat en aquest país, de cop i volta, 2 milions de persones que no entenen ni volen entendre el català, i passa el mateix amb el feminisme. Aquesta gent que ha vingut de fora, el tema de que s'ha de respectar les dones, tot això que anaven per bon camí, ells ho han... Jo no dic que ho han tirat enrere, però sí, ho han tirat enrere, i ara costarà tornar-los a posar amb ells al mateix vagón de tren que anàvem, per dir-ho així.
En Francesc veia que no amb el cap.
No, ja, jo això de donar la culpa sempre als que venen de fora, no ho sé què dir-te, que probablement hi ha gran part dels que dius que sí, no? Però és que em penso que tampoc hem d'anar gaire lluny, eh? I si ens mirem a nosaltres mateixos, també suposo que hi haurà alguna d'aquestes, no? D'aquestes...
Sí, però ja
quedaven maneres pocs de pensar.
Ja quedaven pocs per entrar...
No ho sé si tan pocs, eh? No ho sé si tan pocs.
No ho sé, no ho sé.
Jo m'he trobat, jo em considero feminista, i sempre vou pel respecte, i a vegades m'he detectat coses machistes. I sóc una persona, bueno, jove i bastant oberta. Pesa molt.
Home, esclar, venim d'una cultura...
Però és que venim d'una cultura de Eva nació de la costilla de Adán. O sigui, ja només partint d'aquesta base, que és religiosa i que està posada sobre les espatlles, a partir d'aquí ja podem anar desengranant. Vull dir, està claríssim que venim d'on venim. Ara, que això pugui canviar, està claríssimament que sí, però bueno, estem parlant, no?, d'una figura com Franco, abans la dona, què feia en aquella... Vull dir, que està...
Sus labores.
Exacte, vull dir, llavors... I no fa tant, o sigui, estem parlant de fer, de què? De fer 40 i pico d'anys, eh? Sí. Vull dir, no estem parlant de fa un cicle enrere. Clar, hem fet un salt realment molt gros, no? El que passa és que ara també, jo ja entenc el que diu ell, sí que és veritat que hi ha xocs de cultures. Mm. I, clar, és molt difícil fer una integració completa quan si nosaltres venim d'on venim i ells venen d'on venen, o elles, amb la seva pròpia història, canviar això mentalment costa moltíssim.
Ells porten una motxilla, clar.
Sí, sí, clar, sí. Exacte. Llavors, aquesta és la feina, i no és una feina que es faci d'un dia per l'altre, és una feina d'anar fent. Per sort, bueno, mira, un poble com l'Escala, que és petitó, doncs ara té una associació, no?, que s'està moguent, que està promoguent coses, que està fent activitats que vol incloure els joves, no?, es fa un taller de pancartes, es fa una lectura dramatitzada de Víctor Català de la infanticida, es fa una obra de teatre el dia 29, es fa la manifestació el 25, no?, el 25N, i a més, amb l'objectiu, no?, que fem sororitat, el que vol és que això no es quedi només en un dia, perquè a mi és una cosa que sempre també és com que m'ha dolgut,
yeah,
no?, que sempre anem a celebrar el 25N,
que és el dia contra la violència.
Exacte, allà és quan fem el manifest.
La normalitat l'aconseguirem el dia que no tinguem que celebrar cap dia.
I que quan parlem de violències, no parlem només d'una violència. Jo, personalment, la violència amb la dona està en moltes àrees, en molts àmbits, que a més és una violència que també afecta la infància. Mm. Llavors, aquí és on hem d'anar, bàsicament, perquè els que pugen, siguin homes o dones, és la infància, precisament. I és aquí on ve el relleu i on ve l'educació i ve canviar els principis. Però, clar, jo crec que ara ho tenim, potser ho tenim ara més complicat que abans, perquè estem sobresaturats i estem exposats de tal manera que hi ha massa democràcia, per dir, no és la paraula, però massa llibertat, o sigui, hi ha masses opinions externes, masses visions diferents, i aquí és un que realment ha de decidir, o una persona, no?, la que ha de decidir cap on va, i és aquí està la feina, el criteri individual.
Bueno, i que siguis capaç de qüestionar-te les coses, no?, perquè potser també estem en una societat que no se'ns ensenya a qüestionar-nos.
Exacte, això és el que s'ha d'assenyar a la gent que puja, no?, a tindre aquest criteri, el que deia ella, a tindre la seva opinió. Després, mira, si surt rana el tema, doncs surt rana, no?, perquè sempre hi haurà gent que no...
Però aquí, per exemple, les famílies... Jo, les famílies hem d'estar... O sigui, el sistema ha d'estar, però parlem de famílies... Jo haig d'anar amb la meva filla, això. La meva filla, amb 5 anys, ja l'any passat, ha de veure que passen coses a la societat. Ha de veure que hi ha un crit d'altres persones que estan denunciant. Totalment. O sigui, no es pot quedar en el seu món de llupi de dibuixos animats i ja està. Ha de veure, ja té 5 anys, és petita, però els infants veuen, reflexionen, pregunten, què passa? I tu pots donar-los realment el discurs, perquè el món és el que és, i hi ha coses molt positives, i hi ha altres coses que no són tan positives, però que tenim l'oportunitat de canviar-los. Però clar, s'ha de ser conscient d'això.
I també està bé preguntar-los les coses, no? Vull dir, ara serà el 25, no? Doncs... a tu et sembla bé doncs, que el simple fet de jo ser una dona doncs, me pugui pagar, per exemple, posar-los una coses així extremes.
Sí,
no?
Extrem, però sí, sí.
Perquè es qüestionin, no?, el que està bé o el que no està bé. I...
bueno, i què són les relacions, també, perquè partim d'una base en què l'amor és molt tòxic, o sigui, l'amor no ha de ser tòxic, però és molt tòxic, les relacions solen ser molt tòxiques, la música té un context molt heavy, sin ti no soy nada, o sigui, ja, comença a veure frases, missatges que estan totalment naturalitzats, que arriben entrant, i que dius, quan els comences a analitzar, dius, ostres, no, cuidado, perquè aquí estem fent persones dependents, sobretot dones, sotmeses, i que creuen que quan una persona, un home te desvaloritza o et diu com t'has de vestir, això és amor. I clar, no és això.
I que et pugui controlar el teu salari, que a més a més t'obliguin a vestir d'una determinada manera, que es posi amb el teu físic...
Però jo crec que, per exemple, la generació vostra, això ja ho ha trencat molt, i ara no entenc molt com pot ser que siguin joves...
És veritat, és
involució.
Exacte, vull dir, perquè a la vostra, saps, vull dir...
Tens tota la raó.
Ha trencat, i ara dic, com pot ser que ara joves...
A mi això m'aporta boig, o sigui, és una cosa que no entenc.
Però tu amb les teves filles, què has observat, per exemple? Perquè tu tens filles una mica més joves que no...
Sí, gràcies a Déu, crec que ho tenen claríssim, no? No sé, crec que tenen clar això, però amigues seves o veig que no, ja no se li dona aquesta importància que nosaltres li vam donar en aquell moment, no? Ja no només amb el feminisme, amb la democràcia, amb les igualtats, amb tot això, ara és com si els hi...
Sí, es frivolitza, es banalitza...
Si patina una mica tot, no? Sí.
Bueno, no està de moda, no? Potser?
No ho sé.
Ho tenen tot molt fàcil, no sé. Ho han tingut tot tan fàcil que realment no veuen...
Clar, perquè ho tenen.
Ha de venir com una crisi que els sacsegi.
Sí, perquè tampoc protesten, tampoc... No tots, però no hi ha aquesta... Hòstia, a vegades els agafaries i dius, no? Sortiu al carrer i protesteu i queixeu i...
Com una certa anestèsia. No?
Sí.
Bueno, també s'ha generat una societat així, no? Bueno, perquè no protestis, siguis un xaiet.
Es veuen molt, jo què sé, amb la música que deia ella, per exemple, es veu molt.
Música
de la nostra època era més...
Més reivindicativa, potser.
Més reivindicativa, més revolucionària, més trencadora, més...
Bueno, també hi havia flors i amb
flors. Sí, havia de tot.
Però era una manera també de trencar. El moviment hippie també va ser una manera de trencar amb l'encursetament que hi havia en aquella època.
Totalment.
Hi havia una raó, però ara quina raó hi ha amb la música d'ara?
Ja.
No, és que jo...
Aquesta sexualització, no? I aquest... a favor de la violència vers les dones, perquè és com...
I d'on t'ha vingut això? Del reggaeton, de la música llatinoamericana que s'ha posat durant molts anys aquí. Ara em dirà que no en això, però ha vingut d'aquí.
Sí, ha vingut d'un...
Sí, però
el pitjor és que moltes vegades aquest cantant...
Sí, ho hem comprat.
El problema és això, que tu decideix... Tu no ets capaç de dir, no vull això. Perquè el problema no és l'altre. El problema és el que ve, però és que tu no tinguis aquesta capacitat per dir, no, per aquí no passo. O no vull això, saps? I me'n vaig amb una altra cosa perquè considero que...
I per què no es fa un reggaeton amb altres lletres?
Ja, però escolta'm, el primer, amb aquestes lletres que deixen a la dona per terra com un objecte sexual, el primer que haurien de protestar són les mateixes dones.
Però si són elles a vegades que ho canten.
Sí, clar. Sí.
Aquestes adolescents que perden el cul per les lletres del Bad Bunny i tot això, que, bueno, que hauríem de veure si no hauria d'estar en un altre lloc, m'entens o no? I no, el tenen a dalt de tot.
Sí, totalment.
Però la pregunta és per què no s'ho qüestionen, no, potser no paren atenció a allò que diu aquesta cançó o aquella cançó.
No, perquè a vegades volen formar part de... No, perquè
ho han tingut tot.
Perquè pots formar... A vegades el que passa és que vols formar part d'un ramat, clar, t'has de...
Pertinença.
O sigui, anar en contracorrent és el més complicat que hi ha en el món i el més difícil, i més avui dia, saps? Vull dir, ser l'ovella negra. Abans potser estava com,
de moda.
No? Més sí, considerat, sí, no? Els sí, hippies sí. Eren com més trencadors, no? Hi havia com, com un històric, no? Més de anem a trencar, perquè potser durant molt de temps s'ha passat per una mateixa línia, tot era com monòton, llavors, i ara què passa? Que ara no hi ha res monòton. Ara hi ha un canvi continu, tac, 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 sí, tac. Sí, llavors sí, és sí. Molt difícil, quan hi ha un canvi continu, que tu vulguis trencar, perquè ja t'estan trencant externament directament. Clar, llavors és com que tu mateix o comences a fer, o pares i fas una reflexió i t'adones compte de què faig, vull seguir sent el ramat o vull tenir... Ara, ser adolescent avui dia i tenir esperit crític
és complicat.
Comporta moltes coses perquè t'assetgen digitalment, perquè t'exclouen, perquè hi ha molt de bullying, perquè hi ha un suïcidi... O sigui, hi ha suïcidis d'adolescents molt heavies a nivell de salut mental. Llavors, vull dir... I tot això s'està fent petit. Vull dir,
mira,
se parla petit.
Sí. Violència digital.
Jo vaig...
És el debat que fem a Figueres, ha... la jornada que fem
pues
a Figueres.
Mira, i ara s'ha compartit, jo vaig compartir-ho en xarxes també, que hi ha un tipus de trobades d'homes que volen quedar amb noies més jovenetes pagant-los-hi, només perquè els acompanyin, no.
Perquè
no sé què.
La trobada que fem
a
Figueres és sobre violència digital, violència real, Sí, és una taula rodona, i una conferència amb Bruno Pérez i una taula rodona.
Clar.
El dia 25, a les 6 de la tarda.
Bueno, el problema és que no van xarxes... adolescents a aquestes taules.
Que
potser hi anirem persones de més edat.
Eines d'autodefensa digital, vull dir, és l'objectiu d'aquesta jornada. Però sí, sí, realment és exacte. Potser el que hauria d'anar, hi va,
clar,
anirem
ja
altres
van.
que
ja estem conscienciats.
No veuen el perill amb això. Aquest és el que no veuen el perill.
Cert.
Saps? Mm-hmm. Llavors, o els que ho veuen és que ho han patit. Mm-hmm. I el que ho han patit, llavors, és...
Bueno, i que també has de tenir unes eines, no?, per veure que t'estan fent mal. Potser ho trobes normal, que t'ofereixin diners, no? Bueno, ho veus tan normal, no? M'ofereixen diners per... És una feina.
Bueno, sí, treure uns diners, te compren coses, ja, però clar, és una explotació. Bueno, o sigui, la història és que es ven així i ningú li diu clarament, noia, t'estan explotant.
Exacte.
T'estan explotant, estan fent servir teva imatge, el teu cos, la teva presència, perquè tu t'ho puguis comprar a l'últim mòbil de moda. Llavors, potser el que toca és començar a parlar més clarament.
Però la qüestió és, amb el tema OnlyFans, per exemple, bueno, sabeu què és, no? OnlyFans?
Ah, no coneixo.
Sí, és com una plataforma que tu generes contingut... eròtico sexual, podríem dir, no? I és de pagament. Tu
Sugar dating es diu això.
Sugar dating. Ah, sí, això d'acompanyar-les. Doncs, OnlyFans, doncs és aquest tipus de plataformes, per subscriure et pagues uns diners. I la gent, gent que hi he parlat que potser, que coneixen i que o s'hi han dedicat, que guanyen molts diners. Vull dir, és com per plantejar-t'ho, no? Per què no? És el meu cos. Bueno, no? Potser... hem de tenir l'esperit crític de plantejar-nos-ho, no? Si ho vull fer o no ho vull fer, però només veiem els diners, a vegades, no? I potser perquè... vens una decisió perquè només veus els diners.
Perquè el capitalisme t'ha comprat així, està
exacte.
Clar, vull dir, és que a veure, no hi ha més. El problema és tant de dir-li, vale, pues sigues conscient de lo que real, o sigui, t'estàs venent, t'estàs venent. Que ho vols fer endavant, però que sàpigues que t'estàs venent per comprar-te això i això, i que has caigut en el parany del capitalisme absolut, saps? És veritat que és el teu cos, però ara...
I aquí, donant-te la volta, és que el capitalisme l'hem fet nosaltres,
sí.
O sigui, aquests que ara nosaltres és que diguem, sí. No? I que poder donar lliçons, doncs aleshores som els que hem muntat tot això, el capitalisme. I això de l'últim Apple o l'últim iPhone és un clar exemple, no?
Sí, sí.
És un clar exemple. Poder hi ha noies, o nois, més noies, que s'apunten a l'OnlyFans per aconseguir...
O el sugar dating aquest.
O el sugar dating per aconseguir aquest mòbil d'última generació, que això ho hem provocat també al sistema capitalista.
Hi hauria d'haver més filosofia a les escoles,
sí.
Més budisme, potser,
sí,
saps?
Sí.
Més altre tipus de valorar altre d'això, i potser les coses poden canviar. Però com no hi hagi un treball profund intern de creixement personal, és que estan venuts, perquè els adolescents i la infància no té la maduresa pròpia per fer d'això. Llavors, clar, es carrega tot molt en els professors, que jo trobo que estan sobresaturats de càrrega, en psicòlegs i en famílies. I clar, no tots els pares i mares volen o poden.
Sí,
i no volen
sí,
molts,
sí,
eh?
Sí, sí, sí,
vull
sí.
dir, és així.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat. Això, recordeu, el 25 a l'Escala, a Figueres, a Vilafant. A Vilafant és el 26, a Figueres no sé si també és el 25.
Nosaltres des del 20 fins al 29 tenim activitats.
Per tant, no hi ha excusa pels dies, perquè podeu escollir. Nosaltres fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Vinga, fins ara mateix.
Li posem ritme a la teva vida.
La teva vida.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música. A McDonald's ens agraden les coses autèntiques i per això treballem amb persones que se senten així, orgulloses de ser elles mateixes.
Aquest Nadal obrirem un nou restaurant a la Jonquera i volem que tu formis part del nostre equip. Si vols treballar amb nosaltres, escriu-nos a selecció@src.cat.
Descobreix tots els beneficis que tenim per tu. Recorda, selecció@src.cat. T'esperem a McDonald's la Jonquera.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Optipunt Figueres tenim l'screening visual amb Wibi Vision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web optipunt.com. Plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda, el Teatre Jardí de Figueres s'omplirà de música, humor i emoció.
La colla Dolça Tardor us convida a un viatge que va de la sarsuela al gran musical. De la mazurca de les sombrilles a Mamma Mia, de la boda de Luis Alonso a Nine, Gris, Dirty Dancing i molts més.
Un espectacle atrevit i ple d'energia per fer-vos viure la tradició de ser feliços una estona dins dels temples de la música i del teatre.
Colla Dolça Tardor, de la sarsuela al musical. Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda al Teatre Jardí de Figueres.
Arriba un nou espai per compartir bons moments, bona cuina i molta festa.
Xots obre les seves portes molt aviat a la Jonquera,
on el bon menjar i el bon rotllo són imprescindibles.
Xots, vine a descobrir-ho, però vine amb gana.
Uf, hauria d'anar a un dentista de confiança. Tu a qui em recomanes?
Dental Bofill és la clínica de referència a Figueres. Són experts, molt propers i amb una tecnologia d'avantguarda. T'ho recomano. Demana hora per telèfon o per l'aplicació i aprofita la setmana del Black Friday amb preus especials en ortodòncia i implants.
Dental Bofill, número 1 en implants. For smiling people.
A Figueres, Gaia Ecobotiga és la teva botiga de confiança per cuidar-te i cuidar el planeta.
Hi trobaràs productes de neteja personal i de la llar, a granel i biodegradables.
Cosmètica natural i sabons a tall, amb opcions respectuoses i sostenibles.
I atenció, només l'any 2024, gràcies a vosaltres, vam estalviar 600 quilos de plàstic.
Vine a descobrir-ho a Gaia Ecobotiga, al carrer Caamanyo, número 10, Figueres.
O truca'ns al 611-735-500.
Gaia Ecobotiga, la natura a casa teva.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Nosaltres que tornem a la tertúlia al nostre matí aquí a la sintonia de la ràdio. Hi ha moltes coses d'actualitat. Aquests dies se'n parla molt una altra vegada d'Amazon, se'n parla també de la fontanera del PSOE. Vull dir que la política està molt revoltada en el sentit de que van sortint aquests casos de corrupteles, van sortint coses d'en Coldo. Parlàvem, no sé si...
Ja m'he perdut amb aquest
tema. Jo ja m'he perdut perquè...
Sí. Ja m'he perdut, ja per tot.
En quina pantalla estem?
Sí, ja, sí.
Coldo.
És que surten tantes coses que dius, aquest paio, diu, escolta'm, professor d'universitat per economia, allò que dius, feien broma també quan va sortir el cas aquells del Palau, d'en Millet i tal, que dius, hòstia, aquest, hauríem de poder ensenyar als joves com treure calés d'allà on no n'hi ha, no, per dir-ho així. I veus que els tentacles d'aquesta corruptela, si és veritat, que sempre hem de deixar una petita pausa d'allò, però si és veritat tots aquests casos, és que no tenien temps de fer res perquè ja tenien tants fronts oberts de casos de corrupció, els tentacles arribaven a tants indrets i tants llocs que jo no sé com s'ho feien, no hi ha prou hores per delinquir tant al dia, per dir-ho així, no? Clar, i anem sortint coses que els jutges, a mesura que li van sortint, jo no sé com el jutjaran aquest home, perquè hi ha coses de corrupció impressionants, no? Involucrats en una pila d'empreses.
L'ultradreta que també va posant llenya al foc, en temes d'aquests, vull dir, van... molts àmbits, no? Parlem ara, jo no sé, és que ara m'ha vingut el cas Pujol, no? El cas Pujol, que està ara d'actualitat, vull dir, clar, hi ha hagut molta llenya al foc, que s'ha anat posant per part de grups d'ultradreta, de grups espanyolistes...
Però això ens fa reflexionar, el cas Coldo encara no és, diguéssim, és una cosa que fa poc, però ens fa pensar que la justícia en aquest país va molt lenta, en el sentit de que...
La justícia, la investigació, la independència de la justícia, la independència dels investigadors, també, alguns investigadors, per ser més exactes.
Però temes com el cas Pujol no es podien haver jutjat ara fa, no sé, jo trobo... dos anys o tres anys després de que surt tot. Amb dos o tres anys no podem acabar les investigacions i anar a judici. Ahir llegia un multireincident que, bueno, que d'aquests n'hi ha molts, que, clar, els enganxen, que és allò que diguem, els detén la policia, són multireincidents, a vegades casos de no robatoris, casos que inclús hi ha implicada alguna persona que ha perdut la vida, i el jutge el deixa en llibertat. I el judici serà d'aquí dos anys. Ves a saber on està aquell home d'aquí dos anys.
Ja... Aquí també hi faria falta una...
El jutge actua en base a unes lleis.
Clar,
el jutge tampoc té la culpa. Clar. Qui legisla són uns altres. Per tant, es canvien les lleis i punt. No?
Clar.
Però aquestes investigacions...
Havia una reforma,
que
no
és
perquè ells i uns
mitjans.
Sí, bueno, la justícia, exacte, sí, la justícia també necessita uns mitjans. Però no entenc perquè no ens hi posem amb això. No, sí,
jo també crec que hi ha fet una reforma legislativa en molts aspectes.
Sí. I arriben reformes, arriben tard. Precisament amb una mesura que ha posat el Partit Popular, que Junts l'havia demanat, en el cas dels multireincidents i tot això, sembla que està aturada, per dir-ho així, perquè la multireincidència, quan tens 40 casos, t'han dit 40 vegades, no et poden deixar al carrer. No. Diu, almenys un any a la presó, o un temps, no sé, alguna manera de que, clar, i aquesta gent que són insolvents ja pots anar donant multes. Les actuacions que es fan al barri del Colobret, que cada vegada que va la policia amb els d'Endesa i tot això, troben 25, 30, 35 cases amb la llum punxada. I tothom, els ciutadans de peu, que no vivim allà, però sabem que quan, i tothom ho sap, quan aquells tècnics, aquella policia ha aixecat l'acte, la denúncia, tot això, i se'n van, al cap d'un quart d'hora aquelles cases tornen a estar punxades o enganxades, no? Pràcticament.
Algunes.
Llavors, què passa? Clar, és que...
Això es fa és precisament per estar sobre...
Però quantes vegades s'ha de fer? Cada tres mesos? O cada quatre mesos?
Fins que calgui, fins que hi hagi una operació urbanística en aquella zona, que potser ho referà tot de dalt a baix.
Però vosaltres penseu que una... A veure...
Serà, si tot va bé.
Però una reforma urbanística acabarà amb aquest problema de que no paguin la llum. Una reforma
en un altre lloc.
Clar.
Clar, és que...
Veure... Això és una mica allò que diuen de les càmeres.
Ara, recordem la mina de Barcelona, vull dir, és el mateix, hauria de ser el mateix. Vull dir, una reforma urbanística integral de tot aquell barri.
I no ha acabat amb el problema, A la mina continuen havent-hi forces problemes i tirotejos i no sé què, vull dir que...
A la mina o aquella on hi ha el Port Olímpic,
sí,
perdó.
Sí, però a vegades el problema no és...
Potser no és la mina.
No, la mina no és la mina.
Urbanístic es pot arreglar moltes coses, hi ha molts barris, no només el Colbert, que fa falta una reforma i tot això. Però a vegades no és l'urbanisme només, és la gent, són les persones. Sí. Clar, el que punxa la llum no és l'urbanisme, és que la gent punxa la llum, perquè no paguen, i moltes vegades molta gent té tantes denúncies i tantes multes que fas si ja no paguen res, m'entens o no? Que és un problema de societat, per dir-ho així, no? I molt difícil de resoldre,
Quants anys fa que Figueres té aquest problema? No sé si era abans que l'havia el tren o estaves... Llavors, quan surten aquests casos de corrupció, aquest cas Coldo i tot això que va sortint, és una llàstima perquè veníem d'un PP corrupte, ara li surten corrupteles al PSOE. Clar, com s'ha d'arreglar això? Quina és la manera de que... Perquè això fa que el ciutadà, com veu això, diu, jo m'aixeco cada dia, vaig a treballar, no sé què, no sé quant, i després aquí s'estan repartint, com deien, les... Sí. Los chorizos, deien?
Les morcilles.
Morcilles,
morcilles, les lechugues.
Sí. Les lechugues,
sí. Hem de crear un planeta nou, directament.
Jo crec que és, una, és la condició humana. És la condició humana.
Anem a l'extinció.
Home!
No siguin tan negatius.
No, jo... No, a veure, segurament no ho veurem nosaltres, perquè jo crec que la natura i la Terra és molt més intel·ligent que l'ésser humà, i l'univers té una intel·ligència suprema que nosaltres no tenim. Llavors, formarà part d'aquesta evolució i arribarà un punt en què el punt crític, saps, arribarà i haurà de tornar cap a l'altre costat. Potser no ens tocarà ni nosaltres ni veure-ho, però sí que està clar que portem un temps d'una crisi política, jurídica molt forta que està afectant socialment a les persones i està generant, jo sempre dic, no? Perquè ara sempre es parla molt de com surt l'extrema dreta, de com es surt l'extrema dreta, com surt l'extrema dreta. Jo crec, jo sempre dic que els bolets surten per unes condicions climatològiques adients. I portem unes generacions i un temps en què ja estan sortint les condicions climatològiques perquè surtin aquests bolets, perquè hi ha una... El polític té un historial i les persones que vivim al carrer en tenim unes altres. Hi ha persones que estan patint unes conseqüències que això genera molta ràbia, molta frustració, i l'única manera... Que per poder expressar això és com fotre un cop de puny. I el cop de puny, per desgràcia, no va tan amb la democràcia, va amb un límit clar, fins aquí. Saps? Prefereixo petar-ho tot, perquè arriba un punt en què inclús la supervivència de l'ésser humà funciona així, o sigui, és o surt per algun costat, o estic ja tan ofegat, hi ha molta gent que viu ofegat dia a dia, que no li veig sortida. I, clar, això té aquest perill que està fent. Ara, clar, és que estem en un país que s'ha fet molt més... O sigui, és que justament el que estàvem parlant abans, venim quasi d'una dictadura, d'un país molt nacional, no?, que tenia una cultura, perquè Espanya, doncs, té la seva cultura, i no diguem, som més, potser més africans que europeus, jo crec, saps? Vull dir, sempre s'ha dit que som el nord d'Àfrica, com aquell qui diu. I clar, i de cop i volta, ara hi ha un aterrat, un xoc de cultures per tots els costats, com digereixes això? Com ho gestiones?
Pues, suma-li la llei del Nieto, que a l'Argentina 2.400.000 persones han demanat la nacionalitat espanyola. 2.400.000 persones han demanat la nacionalitat espanyola, que són argentins, que els seus avis
familiars
eren espanyols. O sigui que, si imagina't que aquests 2.400.000 vinguin cap aquí de cop... No crec, no?
Sí, perquè però molta gent... És que després també passa que nosaltres no tenim suficients fills com per mantindre el tinglado. És
l'altre tema.
Aleshores, clar, si nosaltres
però
no procreem...
Perquè suposo que... Perquè...
No, és igual, pel que sigui. Pel que sigui.
Perquè no
i si
estem
sabem,
en un estat del benestar.
Escolta, i si ho
no...
sabem, ho tenim, la nostra obligació seria arreglar-ho. Però si aquí no tenim fills... Doncs algú haurà de venir
gent
a treballar.
Gent que serveixi, gent que treballi, gent que faci
la cosa és que ho facis de manera regular i que ho facis controlat i que aquí tothom qui vingui sí. Tingui feina, no sé què, no sé quantos. Sí. Però és una conseqüència.
Clar, però la pregunta és per què els joves no volen tenir fills?
Perquè és insostenible econòmicament.
I perquè és insostenible? Qui ha fet que sigui insostenible?
Ja no poden marxar de casa perquè és impossible llogar un pis.
Exacte, ves tirant, anem fent preguntes. I per què és insostenible?
Anem tirant del fil, anirem a petar sempre.
Exacte, anirem a lo mateix, perquè el que s'ha creat segurament no està ben creat, no està ben muntat. Ara, desfer això...
Ara, per exemple, poso un exemple perquè l'altre dia llegia que es munta una fàbrica a Saragossa de bateries de cotxes, de la Calta aquesta, i porten 2.000 xinos. O sigui, ells han posat com a condició hi haurà lloc per unes 3.000, 4.000 persones, però han de portar 2.000 persones de la Xina, perquè diuen que si fa la fàbrica i no tenen gent formada, la fàbrica no produirà el nivell que ells volen fins aquí 5 anys. Llavors, si es munten la fàbrica i porten la gent que ja està formada a Xina, aniran ensenyant a la gent d'aquí, per dir-ho així, però clar, que per tret de sortida han de portar 2.000 xinos.
Vale, però normalment aquests xinos tornen cap a Xina, eh? Si ho dius pel tema d'immigració, perquè normalment els xinos són molt...
Sí, i es veu aquella època, no?, que semblava que sí. Venia molt... No? I semblava no? que a Xina, no?, a Xina és ni qui canviaria, i realment ha sigut... No? No hi ha hagut aquesta immigració tan heavy, al contrari, no? Lo just, a un nivell molt petit... En comparació a altres...
Sí, el que passa que ens ha vingut de cop i volta, molta gent, jo ho deia abans, i això ha fet que, per exemple, les escoles es trobin que a mig curs, no a mig curs, sinó que han d'anar incorporant alumnes. Estàvem acostumats a que començava la classe, eren 22 alumnes, i acabava tot el cicle d'aquell any, i acabaves amb 22 alumnes, els mateixos. I ara, clar, els professors es troben, igual que la societat en general, no? Doncs aquest mes et posen dos germans que han vingut, que venen de Colòmbia, per exemple, ara et posen dos germans o tres, encara que no siguin família, que venen del Marroc. Clar, i això jo crec que els hi destorba molt la classe, sí, no? El funcionament habitual, no? Clar,
i això... Comentat això. Era molt difícil, realment. Clar, i aquí...
Una altra cultura, una altra forma de pensar...
Qui paga, no?, al final. Sí, com fa? I els altres infants que estan allà... O sigui, és que, clar, és que no és perquè sigui un discurs que ningú li agrada dir, però és que... O sigui, no hi ha una idealització de la immigració, és impossible. Llavors, jo crec que no ens hem preparat per saber com gestionar això i tenir les eines per poder fer aquesta integració, que sigui una integració més realista. I al final anem posant parts. Jo l'altre dia acompanyava una dona del poble, una dona africana, que em va dir, vas a l'escala? I la vaig portar perquè anava cap allà i estava allà amb el cotxe i li costava parlar, però ja no és que català, castellà. I li vaig preguntar, però quant temps lleves aquí? 20 anys. 20 anys. I clar, i jo no vaig poder tenir una conversa fluida amb ella i la seva filla està a Girona estudiant i tal, i perquè no parlava fluidament el castellà ni tan sols. I vaig pensar, ostres, és greu.
Estem
sincerament, tant, és un greu.
Es tanca molt a la seva societat.
Ja ni ja dius el català, bueno, que no digui que sigui, però el castellà ni tan sols. No el parlava fluidament. Jo no vaig poder tenir una conversa. I ahir jo me vaig donar compte de dir, les coses no els hem fet bé, però aquí depèn, és de dos. S'ha d'integrar, sí. Hem d'integrar, però s'han de voler integrar. Ho sento molt. S'han de voler integrar. I jo crec que el nivell d'integració per part de les altres cultures és més petit del que realment hauria de ser.
I sobretot intentar no crear aquests bulos que s'està donant a Bèlgica o s'està donant a França, que és que barris sencers són d'una mateixa ètnia, per dir-ho així, o d'una mateixa gent, sobretot, que ha vingut de fora i que després allò es converteix en un gueto, no? Això és el que s'ha d'intentar, que la gent es dispersi una miqueta, allò que dius, que hi hagi gent a tot arreu i que no tinguem aquests problemes, perquè si no serà molt difícil. Ens fan la senyal un minutet perquè siguin les 10. Nosaltres posem punt i final aquí a la nostra tertúlia d'avui.
Curta la teva tertúlia, en càmera.
Sí, venia aquí i res. No.
Però l'has aprofitat, perquè no has parat de xerrar.
T'has integrat molt bé,
Quin moderador, més moderat.
Sí, sí. Us miro i veig que no digueu res. Continua perquè...
Ai, que no... La paraula tens fluida.
Sí, he pensat que avui no cal que hi vingui molta gent a la tertúlia.
Ja m'ho faig jo sol, ara faig un monòleg a la propera.
Ja m'ho faré. Home, allò de que el sou me l'has de guanyar.
Home, clar, exacte, sí, s'ha de demostrar aquí el currículum.
Vinga, demà hi tornem a la tertúlia, nosaltres ara a les 10 l'informatiu. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies. Adéu, adéu.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.